quan l'any 2006 em vaig jubilar de la càtedra, un grup de companys de la facultat i amics de Barcelona i tal, em va poder fer un homenatge. Primer, els homenatges no m'agraden mai, per molt de mi. Però és que hi ha una mentida intrínseca, la dic la dual. Sembla com si tot això de la lògica fàcil hagués fet jo. No, 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 no. Ah, Francesc, i en Claudi, i en Joan, en Pere, en Ramon, que no és aquí, no que sé, tota la gent que ha treballat amb això, sabeu el que han treballat amb això? No, no en seguim pas el que feia jo, eh? Sí, en Claudi i jo sí que hem treballat molt plegats. Em penso que tenim 80 articles a vegades en els imatrides i les imatrides als imatrides. Jo sí que hem treballat molt plegats. Els altres han fet la seva vida. És que no pot ser d'altra manera. Hi ha una cosa que a mi em posa histèric. És els meus. L'endogàmia universitària, la protecció dels meus. Hasta la Vera va treballar una temporada que va fer una cosa que no tenia res a veure amb tot això. Sí, has de tenir el cap obert i hem de mirar endavant. Bé, però jo el que us vull dir ho he escrit. I com que ho he escrit, us ho llegiré. I el títol ja el sabeu, és Lògica borrosa és raonament. Té tres parts o quatre. El primer es diu per tal de començar. Començo. De bon començament, la racionalitat dels homo sapiens ha estat basada en la seva capacitat de conjectura. Tant sigui per especular com poden ser les coses, o per refutar com es creu que són o esdevindran, com per trobar explicacions o hipòtesis de per què apareixen o esdevenen tal com ho fan, així com què se'n segueix d'elles en total o només en parcial seguretat. Entre la sorpresa de l'inesperat, la pregunta i la conjectura, hi ha una forta relació. Sense les capacitats de preguntar-se, de conjecturar i de refutar, l'espècie homo no s'hauria escampat per tot el món. Possiblement, i si encara existíssim, en sort, estaríem aïllats a una zona sense masses aparadors. De fet, tot el que sabem del món físic, de la natura, tota la ciència i el coneixement, són cadenes de conjectures originades per unes preguntes, conjectures ben travades, tan contrastades com es pot amb el que realment passa, i força sovint suportades per models matemàtics. Els models que permeten emprar el mètode de raonament més segur que tenim, la deducció formal, la qual, i en bona mida, es caracteritza pel fet que les conseqüències no contenen contradiccions, quelcom que no passa amb hipòtesis i especulacions. Dues hipòtesis o dues especulacions poden perfectament ser contradictòries. La deducció formal controlada és, a més, el gran obsequi de les matemàtiques a la ciència i reflexa la seva irraonable eficiència en les ciències naturals, per dir-ho en paraules del Nobel Eugene Wigner. És quelcom que és possible gràcies a la necessària mesurabilitat d'allò que estudia la ciència, el famós, si no ho pots mesurar, no és ciència, de Lord Kelvin. No cal dir que les altres modalitats de raonament també són de tipus conjectural, per exemple, una novel·la és una col·lecció de conjectures, per no dir res de les poesies i les obres d'art. Conjecturar és la manera que tenim per tal de parlar, entendre i fer-nos entendre. Enraonar és parlar amb les millors conjectures possibles. Enraonar és una paraula que fins on sé només tenim el català i l'aranès, la ressoar. I de ben jovenet sempre he distingit parlar d'enraonar, una diferència que no hauríem de perdre amb el meu dret. Sempre he enraonat a mi mateix. Crec, sincerament, que això ha fet que la meva manera personal de treballar sigui força artesanal i mai m'hagi agradat treballar per projectes. Crec, amb Albert Einstein, que la recerca surt del cor i no d'un programa. La bona idea requereix la soledat de l'aparent no fer res i també anar amb cura de no intentar que unes simples paraules intentin reflectir, com digui Russell, les propietats del món, i afegeixo, sense cap contrastació sistemàtica i controlada. La fabricació d'artefactes, de màquines per estalviar-nos esforços físics, d'altres per tal de fabricar objectes que ens calen per la vida diària i pel treball, els viatges d'exploració, el traspàs de rius i oceans, navegar i volar, anar a la lluna, disseny d'edificis, joc a la borsa, decidir casar-se o comprar un dècim de la loteria, tot és degut a conjectura. La decisió, la producció i la seva mecanització en conclusió han estat possibles gràcies a la capacitat de conjectura de les persones i sovint amb l'ajut de models matemàtics per senzills o a vegades simplement geomètrics que siguin. Conjecturar és indispensable en particular per tal de rumiar com quelcom es pot fer en una màquina. Fou, per exemple, el cas del segle XIX de l'intent de Charles Babbage de calcular amb la seva màquina analítica i, sobretot, fer-ho efectivament. Sí, ho sé, en lloc de conjecturar podria dir pensar, però és que pensar és un fenomen natural complex que es produeix i és clos al cervell i té a veure amb les connexions neurals. Les dues manifestacions externes que tots i conjuntament podem observar del pensar són el llenguatge i el raonament, parlar i conjecturar. La ciència no és potser sinó enraonar amb controls sistemàtics, conjecturar de la manera més segura possible. Fou la conjunció de les ciències i de les tècniques del vapor amb les matemàtiques el que al tercer quart del segle XIX ens portà la paraula tecnologia, que segurament es va emprar per primer cop i almenys oficialment per donar-li nom a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, com és MIT. Sense la tecnologia no tindríem la medicina actual, no tindríem ordinadors ni per tant tots els sistemes de màquines basats en ells. Sense tecnologia pròpia, una empresa és poca cosa en els mercats internacionals. La tecnologia pròpia és avui el veritable capital de les empreses, que si bé deslocalitzen les instal·lacions de producció, rarament ho fan amb els seus departaments d'I+D, amb els seus coneixements i tecnologia, que avui les millors companyies procuren distingir d'un cicle magatzem de coneixements, poi fomentant la creativitat dels seus investigadors. I això passa sobretot al món de les tecnologies de la informació. La gran curiositat de les persones mai no n'ha tingut prou en pensar què són les coses. Sempre hem volgut saber com funcionen i com es poden fer millor. Al costat, i potser abans del què és això, sempre ha existit el com funciona això. Raonar i fer, arriscar-se, actuar i preveure són les cinc dimensions que han permès el que som. La civilització, la guerra, el bé, el mal, caure i aixecar-se. Lamentablement, ara ens hem convertit en els depredadors físics més perillosos de les demés espècies vives i alhora depredadors físics i culturals de la pròpia. Amb Horaci, a una de les seves odes, nihil est ad omniparte beatum. Manllevant-li les paraules al nostre Joan Brossa, sempre es vol obrir finestres a la realitat. Amb això veiem com el raonar ordinari està entrelligat amb els llenguatges naturals i no amb els artificials, com passa entre el de les matemàtiques i la deducció formal. Raonament ordinari i representació del llenguatge natural són dos importants objectius de les ciències de la computació. Personalment, si dubto molt que puguin existir uns fonaments matemàtics de, per exemple, la semàntica, no dubto que els models matemàtics de la semàntica són útils, sempre, però, que sigui conegut per què es poden i volen fer servir, i que pel meu gust, i en primer lloc, no és altra cosa que la representació simbòlica del llenguatge natural i el de la manera ordinari amb vistes a la seva mecanització, i que per això ha de tenir en compte el seu caràcter contextual a cada situació. Permeti'm observar que la ciència, la paraula representació, és molt important. És quelcom sobre el qual convé pensar-hi. Sense representar les coses, sense poder-les escriure simbòlicament blanc sobre negre, només se'n pot parlar, però més difícilment en raonar per tal de reflectir-hi científicament, de manera que sistemàticament i controlada es puguin contrastar amb la realitat, la que toqui a cada cas. La representació simbòlica de les coses és indispensable per tal de no perdre's en un mar de paraules, de fer poc més que jocs de paraules. Sí, potser paraules suggestives, però sense massa efectes pràctics pel que fa adquirir coneixement profund i útil. En paraules de Bruno de Finetti, per ho dir en Pirandello, cal fugir de les paraules a la busca d'on aplicar-se. I seguint Karl Menger, crec que el raonament més exacte possible és indispensable a l'hora d'analitzar les coses. Una descripció de les coses en termes matemàtics mai pot sobrar-nos. La representació simbòlica és un bon ajut. L'evolució i el perfeccionament del coneixement són, freqüentment, obtinguts a través de processos temporals successius que algunes vegades arriben a llur maduresa després de patir crisis, no sempre degudes al seu creixement, sinó mostrant una malaltia capaç de parar la seva maduració. Quan una tal crisi prové d'una degeneració fatal, sigui de la inadequació o del mal desenvolupament de les hipòtesis inicials, aleshores el coneixement bé es para, bé retrocedeix i allò que va començar com una teoria explicativa desapareix. Fins i tot, això passa a vegades després de que algunes de les hipòtesis inicials hagin permès bones aplicacions pràctiques. Segona part, com ho veig? D'un punt de vista científic, què justifica la lògica dolorosa? Com poc abans de morir digué Hermann Dani, ni cap aplicació és una prova experimental de la correcció de la lògica fasi, ni tampoc aquesta lògica pot donar-nos una descripció acurada de tot el pensament humà. Ni la determinació de la posició futura dels planetes fou una prova experimental de la teoria geocèntrica, que fins i tot amb la complicació dels epicicles permetia una determinació força bona de les seves posicions oferents a ull nu, ni els raonaments estan només plens de conceptes imprecisos, sinó també de conceptes incerts, aleatoris i no aleatoris, metàfores, semblances, contradiccions i ambigüitats. Fins ara, la lògica fasi només ha tractat a fons la imprecisió, una mica la incertesa, tant l'aleatòria com la no aleatòria, i la contradicció. Certament, la informació amb la qual cal prendre una decisió i les corresponents accions gairebé sempre és imprecisa, en tant que sovint la decisió ha de ser precisa. Això fa que un cop fetes les accions derivades de la decisió, tot allò que es va deixar de banda al forçar la informació fins a la precisió influeixi després en la decisió presa o les conseqüències, que ho faci d'una manera no volguda. El remei pot ser pitjor que la malaltia. I en tot cas, això mostra la gran importància d'estudiar la imprecisió i la incertesa que d'ella se'n deriva. Per tal de donar cobertura a aplicacions complexes plenes d'imprecisió, requerint diverses metodologies i punts de vista per tal de plantejar o resoldre-ho, és per la qual cosa ZADE va introduir primer el soft computing, com una hibridació de metodologies diverses compartint les tècniques borroses per tractar la imprecisió. Després va introduir el computing with force imperfections. És que avui la conjunció de sensors cada cop més sensibles i ordinadors cada cop més potents és el que marca el gran moment de les ciències de la computació i de les seves aplicacions pràctiques. Avui, tot allò que el soft computing no és això, són gairebé, per dir-ho de manera barroera i excessiva, romansos. I a la fi, la intel·ligència artificial no intenta avui sinó trobar solucions de problemes tecnològics imitant tant el raonament humà com allò que es desenvolupa a la natura. La lògica fasi, no les seves aplicacions, sinó l'anomenada teòrica, què és? Si realment és quelcom, és a una de les crisis que els ha citat? Què pot justificar-la com un camp científic específic i genuí de recerca científica? Deixi'm dir en primer lloc que així com els aclaparadors èxits tecnològics del fase control no justifiquen la lògica bàsica que els permet, explica i garanteix teòricament, tampoc la justifiquen el gran nombre existent de treballs purament matemàtics sobre connectives indistingibilitats o enormes agregacions, visions lògiques deductives, mesures fàcil i el que vulgui. Això, però, ni desmitim els treballs de fase control, ni molt menys els de tipus matemàtic. Dels primers, ningú no pot dubtar que resolen problemes difícils d'automatització i gestió, ni dels segons, que qui els publica no tingui el dret de fer-ho i de creure que aporten un coneixement que eventualment i algun dia pugui ésser útil a alguna aplicació. Això, a part de que ja he dit, les descripcions matemàtiques dels conceptes mai no sobren. I a més, si s'aprenen bé, permeten una discussió molt acurada d'aquests conceptes. Però ni el control és l'única aplicació important, ni els articles matemàtics fonamenten la lògica borrosa. Hi ha fonaments matemàtics de, per exemple, la física, o hi ha descripcions matemàtiques de la física? Si els fonaments de la física són la matèria i l'energia, on són els de la lògica borrosa? Les dificultats per tal de distingir entre lògica borrosa aplicada, lògica borrosa teòrica, ja sembla assenyalar-nos que tenim un problema. Què és realment si existeix la crisi de la lògica quasi teòrica? Què pot ser, doncs, l'arrel que podria justificar la lògica borrosa teòrica com un camp específic i genuí per a la saca científica? Abans d'entrar-hi, deixem que digui quatre coses sobre les arrels intel·lectuals que ens han suportat des de fa 50 anys. És que de nou, i ara amb Virgili de les Geòrgiques, Fèlix i Potuits Ràdio conèixer causes. Sade és un investigador que veu molt l'antiga cibernètica. Intentaven analitzar la complexitat dels sistemes més enllà dels models lineals. Sade, primer un gran expert en control lineal, s'adonà que la classificació dels universos del discurs en parts nítides, conjunts clàssics o funcions lineals o trossos, feia perdre matisos importants. Sovint, forçar la linealització fa perdre informació. Per això, substituir els conjunts per conjunts borrosos, anar més enllà de la linealitat. Dels primers, l'important per tal de completar la informació és el seu complement, però dels segons ho és l'antònim, que no és un complement entès com a la teoria dels conjunts. De fet, s'ha de fugir d'aquell proverbi que s'atribueix als estudiants de doctorat a l'MIT: Déu meu, feu que el món sigui lineal, estable i gaussià. S'ha d'intentar matematitzar un precís per abundar el llenguatge, allò que no pot enllestir-se amb un sí o no. S'enfrontar amb el que és essencialment graduable de manera no sempre probabilística i que els lògics matemàtics, per dir-ho educadament, havien deixat de banda. Són uns conceptes abundantíssims en llenguatge i que no només ens faciliten una notable economia d'expressió, sinó que ens permeten establir regles de comportament que, de fer-se precises, fins i tot poden ser perilloses, com és el cas d'algunes regles per tal de la conducció d'un automòbil. Sense representar bé la imprecisió, és impossible representar el llenguatge natural, per més que encara manquin coses tan importants com l'ambigüitat. Només en conceptes precisos no es va gaire lluny. Doncs bé, l'únic que s'ha arribat a trobar a mà en el món de la ciència fou la lògica polivalent, amb valors de veritat a l'intervalitat, que ja s'havia emprat per simular circuits que no només obrissin o tanquessin la corrent, sinó que la graduessin. Aquesta lògica, però, no fou introduïda per tal d'estudiar ni el llenguatge natural ni el raonament ordinari. De fet, la seva agenda de treball sempre n'ha quedat molt i molt lluny. Sade, i veia que no tot és de natura probabilística, però que no coneixia els casos certs de Karl Menger, ni els treballs sobre les distàncies probabilístiques, ni en particular les T-normes i les T-normes, ni les profile punches de Max Planck, s'adonà, com ho feu abans jo amb Neumann, que calia una aproximació a allò que no és només blanc o negre. L'arrel intel·lectual de la seva lògica borrosa la cercà a l'única cosa que tenia a mà, la lògica polivalent. Cal dir que Sade té el gran mèrit d'haver introduït, com també ho havia demanat von Neumann, l'anàlisi matemàtica i l'estudi del llenguatge, de la mateixa manera que aquest anàlisi és amb èxit, èxit evident a la física i a l'enginyeria. Tots ens hi vam afegir, tots, al camí de la lògica polivalent, sense adonar-nos aleshores que una lògica no apunta al raonament ordinari, sinó al deductiu, i més concretament el deductiu de tipus formal, reclat i desenvolupat en un llenguatge artificial molt clar, força simple i gairebé sempre axiomatitzat, limitant, molt limitant. Val a dir que, en la meva opinió, Sade només va vestir les seves idees en la lògica polivalent, però que sempre s'ha referit als problemes de la representació del llenguatge natural i que, amb tot, aleshores va haver-hi treballs que esperonats per les seves idees nues miraren cap al llenguatge ordinari. L'Eco, per exemple. Malgrat això, i fins i tot coneixent-ho bé, molts van caure el pecat de veure la nova lògica quasi a través de les ulleres de la polivalent. I amb el temps, la cosa es va anar complicant. Cada cop, més treballs i treballs, això sí, molts de bona qualitat, han estat purament matemàtics, però sense que els matemàtics purs s'hi hagin afeccionat. A molts d'ells els semblen treballs instrumentals de tipus tècnic i descriptiu, quan, en realitat, pocs han tingut una aplicació real per més que donin bones descripcions matemàtiques i de contracte. Aquesta és la crisi que em sembla apreciar. Potser sigui d'una. Un excés de treballs matemàtics descriptius que, si de cas, podrien arribar eventualment a resultar d'aplicació algun dia o a crear un nou apartat de la matemàtica un altre dia. Naturalment, hi ha excepcions. Però, del meu punt de vista, hi ha massa grups de recerca que es dediquen a aquesta mena de feina i la publiquen bàsicament, si no únicament, a les revistes FASI i no a revistes matemàtiques, la qual cosa els ha anat tancant sobre ells mateixos i produint una mena de teologia de la lògica borrosa teòrica. Crec que això en part és degut a constituir segments de la comunitat investigadora FASI força aïllats als seus problemes de fons. Penso que la teòrica és en risc d'ofegar-se en un mar de teoremes descriptius. És una crisi que, segons em sembla, encara que caldria estudiar-ho més a fons, es començà a manifestar clarament després de la famosa polèmica provocada per Charles Elkin, que aquí, si no tenia cap raó pel que fa al seu conegut trivial i ruc teorema negatiu, sí va posar el dit a la ferida, només això, pel que fa a la utilitat de la teoria corrent a les aplicacions. A part de les respostes més o menys airades tant dels teòrics com dels aplicats, la resposta de Zade, potser l'únic que aleshores ho va copsar bé, fou en certa forma i una mica després retornar a l'origen. Per això, proposar el nou camp del Computing with Lessons and Perceptions, el qual nom indica bé quin és el seu fons i intencionalitat, i que és, del meu punt de vista, molt important i té la virtut de posar el dit a l'anafra. Crec que justament el passat i el futur de la lògica FASI són en allò que hi ha al darrere del Computing with Words, el llenguatge i el raonament ordinaris, les descripcions en llenguatge natural no trivial de sistemes complexes i dels raonaments arran d'ells. És el cas, per exemple, de la coherència interna dels textos literaris, de la qual cosa i modestament fa anys vaig presentar-ne un exemple amb un tros ben difícil d'entendre en una primera lectura i que es troba a una novel·la de l'Enrique Vilamades. El poc que us puc oferir. Per tot això, ja fa anys, uns anys, que proposo sense massa èxit una reconversió de la lògica borrosa en una ciència experimental del llenguatge i el raonament, suportada en la computació, òbviament, però dirigida cap a crear nous recursos teòrics per tal que es pugui avançar en la representació de parts més amples del llenguatge ordinari i del raonament no deductiu. Una mena de física del raonament, i que sobretot és una de les possibilitats que veig de desfer el nus gordià de la intel·ligència artificial. Deixi'm acabar fent 5 cèntims del que he intentat fer fins ara. Deixi'm deixar ben clar que ni em passa pel cap la possibilitat més enllà de d'obtenir models matemàtics parcials de llenguatge natural de cap manera un model total. No existeix. Això és el que és el llenguatge. Aquests models, no obstant, permeten coses que eren desconegudes fins fa poc. Per exemple, caracteritzar tots els possibles antònims d'un terme lingüístic del qual, i per ara, encara no n'hi ha cap al llenguatge. No se sabia què. Hi ha una frase del Nobel Richard Feynman, no puc sintetitzar allò que no puc entendre, que m'agrada completar-la dient que hi ha cops en què per arribar a entendre quelcom va força bé fer-ne una primera síntesi. Vet aquí una de les coses que he fet intentant analitzar el raonament ordinari, el que bàsicament no deductiu la gent fem contínuament, i això fet juntament amb el llenguatge natural, amb el qual l'expressem i el comuniquem. He provat de fer aquesta anàlisi en un marc matemàtic molt simple, molt simple, amb molt poques lleis formals i sense que necessàriament les connectives bàsiques siguin ni funcionalment expressables, de manera que permetin un plantejament molt ample, però que sigui senzill restringir-ho afegint-hi lleis per tal d'estudiar, per exemple, les àlgebres estàndard, com vam fer el Claudi i jo, saber quins esquemes de raonament clàssic hi valen. Tinguin en compte que el càlcul clàssic té tantes lleis que s'hi poden provar teoremes que no tenen res a veure, no valen el llenguatge ni el raonament ordinari. Per exemple, la probabilitat de clausura dels operadors de Tarski. El mateix passa amb les àlgebres estàndard de fase 16, on hi ha lleis com la commutativa de la conjunció, les de dualitat, els esquemes formals, el repartiment perfecte, etc. que en el llenguatge natural no, no es troben. Sovint, en el cas de la conjunció, pot ser temporal, el temps, el pujar i baixar, baixar i pujar, etc. Com la manca de lleis additives com les de les probabilitats, que són irreals a molts fenòmens als quals hi ha infiltracions d'informació que no permeten fer una partició nítida de cap manera. Massa d'aquestes lleis obliguen a treballar amb estructures molt similars a les de Lukasiewicz, també. Però els divisors de zero, molt fàcils d'identificar a la realitat numèrica, a la realitat lingüística són més complicats d'identificar. Cal sempre estar al costat de la regla metodològica d'Occam. No introduir més conceptes que els estrictament necessaris, acompanyada de la denda de Menger, ni menys dels que puguin dur a resultats significatius. Restringir lleis per entendre i afegir-ne per saber-ne més és el que he intentat. El problema que hi ha imposant poques lleis és la dificultat de resoldre, no la de plantejar, la de resoldre alguns problemes en plan de metodologia que en Claudi va introduir de fer-ho amb equacions funcionals. Les àlgebres estàndard ho permeten bé, les té normes, les té conormes contínues, les funcions de negació fortes, també caracteritzades. Amb tots aquests resultats, molts els que hem tingut en Claudi i jo, serveixen per tal de veure com les tècniques matemàtiques d'anàlisi ens obliguen a afegir lleis inicials no sempre vàlides en el llenguatge i el raonament. I cal separar de la palla. Els nous punts de partida que vaig emprendre, els 10 anys, foren dos dels grans problemes semàntics, el del significat i la seva mesura i el de la definició i classificació de les conclusions del raonament ordinari en conjectures i refutacions. Les conjectures només poden ser conseqüències, hipòtesis i especulacions. Les especulacions, introduïdes per primera vegada, no es poden obtenir totes deductivament. N'hi ha unes que no són ni monòtones ni antimonòtones. Són no monòtones. No hi ha vies deductives per obtenir-les. Però són la base del coneixement creatiu. Són aquelles que permeten estendre el contingut informacional del coneixement donat per les premisses, per dir-ho en paraules del Nobel Peter Middle. Fou Stefan Zweig, en el temps d'ahir, digui que el darrer gran enigma és el pensament creatiu, i certament ho és. Així, el raonament només consisteix en els quatre processos de refutació, deducció, abducció i especulació. Vull diferenciar entremig entre la deducció formal, lògica, la més feble o informal, típica del millor raonament ordinari, i a la qual les conseqüències no es poden fer servir sense risc com a noves premisses. La deducció formal té xarxa de seguretat. La de cada dia no té xarxa de seguretat. D'altra banda, introduïts el significat qualitatiu d'un predicat com un graf i la seva mesura bé numèrica, bé qualitativa, els predicats queden classificats en mesurables i metafísics, aclarint que permeten col·lectius lingüístics i que la funció de pertinença d'una fase 7 no és sinó una aproximació a una de les mesures del significat qualitatiu de la seva etiqueta lingüística. Aquesta, la fase 7, la funció de pertinença, dona just el significat de treball del dissenyador, que és diferent del significat del concepte. I es veu, a més, a la vegada, com el significat no és únic, depèn del context, del propòsit de l'ús de cada paraula, de la informació que tenen disponible per fer-ho. Per tant, que la funció de pertinença d'un fase no és única i representa només una de les ombres que el col·lectiu projecta a un context i una situació determinada. En tot cas, es veu que la lògica fase no només és matèria de grau, com s'ha de dir, sinó també matèria de disseny. Amb això, he contemplat de nou aspectes del llenguatge i el raonament interessant per representar-los. Antònims i sinònims. La relació antònim-negació, que fa veure que no són conceptes independents. Els diversos tipus de negacions. El significat de les conjuncions i o, que el llenguatge no són universals. El significat dels enunciats condicionals, que el llenguatge, que hi ha mai, no sempre, accepten ser representats per l'anomenada implicació material, no el bé. La migració de l'ús dels predicats i la retirada de família. Les certes lingüístiques, els modificadors del canvi d'incompatible, la modificació de canviar incompatible per no contradictori. L'analogia i el fet que no constitueix un mode especial de raonament, sinó un potent instrument natural per desenvolupar-lo, permetent trobar hipòtesis i conseqüències. El control numèric de l'analogia, tan fàcil d'anar massa lluny si és de manera incontrolada. La formalització de la falsificació d'hipòtesis. La veritat mesurable de la vaguetat, que anomenem borrositat, típica de la lògica fàcil. Les implicacions de la mesura del significat del terme verdader, o per veure la veritat. L'estudi dels principis aristotèlics de no contradicció i tercers clos, en condicions molt generals, que no obstant permeten provar-los com a teoremes contra l'opinió d'Aristòtil, tan sovint repetida i mostrant-nos alhora que contra el que molts han dit valen a totes les altres fases de fases, garantint així que Sade no vol estir els conjunts borrosos sobre un terreny perillosament perillós. Tot això crec que només ens obre una finestreta per tal d'estudiar simbòlicament el gran problema de representar el llenguatge i entendre el raonament i la creativitat com a manifestacions del pensament. D'ésser continuada via experimental i en forma semblant a com he intentat fer-ho, per exemple, amb la conjunció cooperativa, és, crec, el futur de la lògica fàcil teòrica fonamentada on Sade la va veure des del començament, en el llenguatge natural i el raonament ordinari. És com a poc una via nova a la qual, però, resta molt per fer. Per exemple, per citar quelcom que m'encaparra i no sé com resoldre. La relació entre mesura i funció de pertinença no estarà teòricament tancada fins que es provi que una funció de pertinença només és ben dissenyada quan aproxima uniformement a una de les mesures de la seva etiqueta lingüística. No sé com fer-ho. Tampoc sé com posar-li, pel que fa a provar o falsificar, que entre la mesura de la borrositat i la d'especificitat d'un fasi 7 ha d'haver-hi una relació inversa i relativament fàcil. No ho sé fer-ho. Menys encara sé com fer-m'ho per tal de representar directament el significat de frases llargues sense que prèviament calgui descompondre-les en components elementals, com és usualment típic de la lògica, però no ho és del llenguatge, on sovint concep primer el significat global. Tampoc sé fer-ho com definir o almenys descriure clarament què és un procediment heurístic per tal de trobar especulacions no deductives. Tampoc sé descriure els fenòmens emergents dels nous conceptes. Hi ha molts fronts oberts, molts. És un camp que ofereix moltes possibilitats de feina teòrica i experimental, pel qual hi ha moltes coses que resten obertes a l'especulació, a l'experimentació i a la teoria. Com deia l'Eduard, mirar cap al futur. Per acabar, penso que els investigadors joves els convé agafar trens que passin a poca velocitat, vagin carregats de noves idees, tinguin preguntes pendents i encara no vagin massa plens de gent. És una possibilitat d'entrar-hi al començament i quan encara poca gent ho coneix. És el que va fer l'any 75, quan no hi havia l'enormitat de treballs que hi ha ara mateix. És intentar treballar en un moment d'un trencament històric i sense la rutina, que significa fer-ho, en allò que n'he introduït altres. No és cercar l'excel·lència, és cercar la rellevància. El que mai podem saber del món de la ciència és on ens portarà finalment el tren. Però és que el nostre és un món d'aventures, amb sorpreses impensades i potser a priori impensables. Però això és el que el fa passant. El que és ben segur és que no n'hi ha prou en fer-se preguntes i cercar les respostes. Són les bones preguntes i les respostes fèrtils les úniques interessants i que fan la pena. Només són els esprits inquiets, arriscats, treballadors i apassionats els que arriben a una bona estació de la qual en surten molts més trens i en diferents direccions. És la potència creadora de cadascú el que realment compta. Aquells que es prenen a la recerca com si fossin venedors de bitllets de tren i només van a remoure les preguntes d'altres, deixen poca petja. Si, com digué Albert Einstein, l'anàlisi química de la sopa no sap a sopa, només l'investigador que sap trobar-li sabor intel·lectual allò que l'encaparra és un verdader investigador. Per acabar, vull dir als joves que siguin aquí que busquin el sabor de les seves pròpies preguntes i ho facin més enllà dels seus mestres. Homenatjar-los, bé, però això no vol dir continuar els seus projectes. El millor deixeble és aquell que supera els seus mestres, els quals no pot respectar de veritat sense criticar intel·ligentment llur obra i alhora aprofitar-ne tot allò que lligui amb les pròpies idees. Si aquestes venen de bones preguntes i resulten fèrtils, aleshores l'homenatge serà el millor que l'investigador li pot retre. La millor defensa d'un raonament consisteix en analitzar-lo críticament i creativament. Quan a la Real Acadèmia de Ciències de Madrid hi ha un homenatge a Julio Rey Pastor, em va tocar el tema Rey y el lenguaje, un tema en el qual, i malgrat el gran respecte que li dec per dir-ho a la Brassens, no em fou possible deixar-lo massa bé. Lluís Santaló va venir directe cap a mi, vaig tenir dos segons tremolant, va baixar les escales vermell com un pebrot, venia directe cap a mi, vaig dir, ai, mare, quina bronca et caurà ara, i em va dir això, Enric, molt bé, els vius la pietat i els morts la veritat. Em sembla que la frase de dedicar-se, però que entre nosaltres no cal contraposar mai la pietat o la veritat. Gràcies.